Alberto, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Albert?
Molt bé.
On ens has portat?
Doncs mira, t'he portat a la muntanya Pelada, que és aquí el Carmel, que és una de les meves vistes preferides de Barcelona, perquè tens aquí una vista 360 graus. Mira, si et gires cap aquí a l'esquerra, tens el Tibidabo, Vall d'Hebron, veus la Ronda de Dalt, per aquí, tot això, veuries el Vallès, cap allà, i a la dreta, doncs mira, Montjuïc, la Sagrada Família...
El que no veig són turistes.
Mira, aquesta hora, al matí, és aquest avantatge, diguem. Segurament al vespre, a l'hora de la posta de sol, ja hi comença a haver més gent. Clar, saps què passa? Aquí estem a tocar dels búnquers del Carmel. I els búnquers estan molt massificats. I llavors, clar, hi ha gent que ja ho sap i que comencen a pujar cap aquí a la muntanya Pelada. Gent turistes, perquè gent d'aquí sí que en va venint, ja veuràs. I estem just a sobre del Parc Güell, i mira, el Parc Güell és pels turistes i nosaltres ens quedem a aquesta zona.
Què hi vens a fer aquí?
Doncs mira, caminar, m'agrada molt caminar, i llavors a vegades ho faig servir, tinc un pedrís, una roca com la que estem assegudes, però una mica més cap allà, que faig servir de despatx a vegades, que estic aquí una estona al dematí, puc fer trucades i... Sí, escampar una mica la boira. Mm.
Es veu també el grup Godó des d'aquí, l'edifici?
Ah, sí, mira, aquell d'allà, que té la capçalera verda, sí.
Ara fa 3 mesos que no et poses davant d'un micròfon.
Sí, mira, ara per primera vegada.
Com ho portes? Com estàs?
Molt bé. Bé, sí. Content, amb ganes d'estrenar el programa a la tele i ganes també una mica d'aquest temps de sembrar, que n'hi dic jo, saps? De pensar i de sembrar, que ja arribarà el moment de segar, de no precipitar-me. Es va acabar un programa, es va acabar Islàndia, es va acabar una etapa de 7 anys, fantàstica, i ara a veure què vindrà, amb calma.
Tinc la sensació que t'havien dit molt poques vegades a la vida professional que no? Que tu havies posat sempre punt i final als projectes i aquesta vegada va ser diferent.
És la primera vegada, sí, tens raó. És la primera vegada que algú decideix per mi, diguem, no? Però, escolta'm, això ja estàs exposat i també una lliçó que treus de tot això, que ja ho saps, però fins que no et passa a tu, hi ha coses que t'han de passar perquè les recordis que són així, no? Que els programes es poden acabar quan van malament i els programes també es poden acabar quan van bé. I el cementiri mediàtic n'està ple d'aquests casos, N'està ple i tu n'has entrevistat uns quants. Llavors, això és una cosa que pot passar, que les coses s'han d'acabar. El que és més important per mi és que s'acabin en un bon moment del programa. I això ha sigut així. Diguem, no hem pogut decidir nosaltres en quin moment era el final, però s'ha acabat Islàndia en un gran moment i ens deixa un gust de boca molt bo.
Un paio com tu, que té una carrera envejable des del punt de vista periodístic a Catalunya, que un dia et diguin que no, deu tocar l'ego, no, també?
Sap greu perquè jo estava molt bé, jo hauria continuat fent Islàndia, no? Però jo no soc gaire de llepar-me les ferides. O sigui, és d'aquelles coses que dius, escolta'm, aquí hi estic molt bé. Es pot continuar? Sí, fantàstic. No es pot continuar? No. Doncs no passa res, escolta'm. Agafem la porta i anem a una altra cosa. No m'agrada gaire quedar-me llepant les ferides i m'agrada ser positiu i mirar endavant. Friend, I've done something stupid again.
It's not that I don't love you, I do. Com vas entrar en aquest mundillo, tu?
Buf, doncs mira... El 24 d'agost passat ha fet 40 anys, perquè va ser Ràdio Taradell. Jo dic sempre que els que hem nascut en un poble tenim l'avantatge de tenir els mitjans de comunicació locals com a gran escola. I aquest any, Ràdio Taradell, el Sant Jordi, va fer 40 anys i em van enviar la fitxa que omplíem amb bolígraf quan entraves allà, no? I la meva fitxa era del 24 d'agost del 1983, nom Alberto Ferrer, edat 16 anys, càrrec locutor. I llavors allà vaig estar fent absolutament de tot. Em va encantar aquella etapa de formació a Ràdio Taradell i a partir d'aquí molts anys al 9-9, molts anys fent premsa local... I jo he sigut un home de molt poques empreses, o sigui...
De projectes llargs, no?
De projectes llargs, perquè he estat molts anys al 9-9, he estat molts anys a TV3 i ara hi tornaré molt content, i he estat molts anys amb dues etapes diferents a RAC1. Són les tres grans empreses meves. Mm.
I no tenies un familiar que es dediqués a això? Com és que la comunicació et va cridar, no? Perquè no, els teus pares no s'hi dedicaven.
No, el meu pare treballava en una empresa tèxtil, la meva mare a casa. No tenia cap... No ho sé, és que és un misteri. Jo quan intentes, diguem, amb els anys intentes explicar-t'ho, jo crec que hi ha dos factors. Un, la ràdio de la meva mare, que ja li venia de la seva mare, també. O sigui, sempre enganxats a la ràdio, sempre la meva mare s'anava a dormir amb la ràdio, es llevava la ràdio. Ella caminava per casa amb el transistor. De tot, mira, jo un programa que recordo, un dels primers que recordo, era un programa que es deia, això és molt antic, d'España para los españoles, que el presentava la Maria Matilde Almendros, de Manresa, una catalana fantàstica, i feia un programa en els temps aquells 60, 70, tanta emigració espanyola cap a Alemanya o Suïssa, en què es comunicaven els que s'havien quedat aquí de la família amb els que estaven allà. I a mi m'impressionava les històries que hi havia més enllà de la cançó que li dediquessin o que li deixessin sonar. No? Això és una cosa que recordo que ell escoltava a les tardes, també radionovel·les. Per tant, per una banda, la ràdio de la meva mare i per l'altra, els diaris del meu pare. El meu pare, a casa no hi havia llibres, però hi havia dos diaris, sempre, un diari d'informació general i un d'esportiu. I llavors jo vaig créixer més amb diaris que no pas amb tabeus o amb còmics que dèiem llavors. Jo crec que aquestes dues coses són importants i una curiositat natural per acostar-te a la gent a través d'aquesta feina.
Els teus pares els has perdut recentment, els últims anys,
sí,
no?
Sí, sí.
Com ho portes,
això? No sé
si això?
Els he perdut, eh?
Ah, no?
No ho sé. O sigui, s'han mort, però hi són. O sigui...
Els tens molt presents al dia a dia.
Sí, 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 no hi ha dia que no hi pensi i tant, sí, sí, però encara et passen coses que... Mira, ara vaig estar un cap de setmana a Amsterdam fa poc i estàs allà i al vespre dius, hòstia, he de trucar a la mà... Ah, no he de trucar a la mà, han passat 4 anys, eh? Però sí, d'alguna manera hi són i t'acompanyen i et passen coses que dius, hòstia, ara això estaria bé que ho sapiguessin. Però sí, sí, és un impacte quan es moren, però... Com que van ser processos llargs, tots dos, i una mica dolorosos, jo crec que vaig tenir temps en vida de col·locar-los en un bon lloc perquè ara, diguem, facin una companyia agradable.
I d'acompanyar-los també en aquest tram final, no? Diuen que els fills es coneixen quan et fas gran. No sé si és una cosa que tu mai et podràs retreure perquè crec que els vas acompanyar molt també en aquest tram final.
Sí, els vaig acompanyar el que vaig poder, el meu germà més, perquè vivia a Taradell, però sí, sí, jo vaig intentar estar al màxim possible, disfrutar molt d'això, recollir també la memòria familiar, saps, parlar molt, sobretot amb la meva mare, perquè el meu pare va ser una demència i els últims anys ja no hi podies parlar tant, però intentar recollir i preservar una mica aquesta memòria familiar amb famílies que havien perdut la guerra i que llavors, per tant, hi havia un silenci durant molts anys sobre què havia passat i que està bé intentar gratar abans no se'n vagin.
Amb molts comunicadors de la teva generació, segurament, i que han ocupat les posicions que tu potser has ocupat, tinc la sensació que la vida professional sempre ha passat per davant de la vida personal. Tu tens aquesta sensació en el teu cas?
És que no ho sé què dir-te. No sé què dir-te. Jo he tingut la immensa sort de que m'he dedicat a una cosa que em fa molt feliç i que porto 40 anys dedicant-me al mateix i dedicant-me al mateix en català, a més, saps? O sigui, que jo he tingut la sort de ser d'una generació que, clar, jo començo el 24 d'agost de 1983 a Ràdio Taradell. No existeix TV3. Falten 15 dies perquè s'inauguri. I Catalunya Ràdio s'ha acabat d'inaugurar. Clar, creixem amb l'esclat dels mitjans en català, públics, privats, i llavors haver pogut treballar tota la vida d'una cosa que t'agrada, que et fa feliç, i amb la teva llengua i el teu país, a mi això m'ha fet molt feliç. I personalment, no tinc la sensació que jo hagués fet coses molt diferents si m'hagués dedicat a una altra feina, si fos carnisser, per exemple.
En castellà t'ho has plantejat mai? Provar-ho?
No, no en sabria. No en sabria, no tant per la llengua, perquè jo crec que la llengua la pots acabar entrenant i jo tinc certa facilitat per les llengües estrangeres, però no sé a qui em dirigeixo, saps, parlant per Espanya. I crec que això és un hàndicap que tindries, que ho pots fer, però tinc la sensació que... ara parlant amb aquest micro de Catalunya Ràdio, amb el de RAC1, quan estàs a TV3, hosti, tens la sensació que saps a qui et diriges, saps quin és el públic. A Espanya tinc la sensació que ho conec menys i que em costaria més i que això seria un hàndicap. En tot cas, no m'ha interessat i...
T'ho han arribat a proposar?
Sí, 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 m'han proposat fa anys ara ja, eh? Però, bueno, anys i no tants anys, però sí. Però no ho sé, jo no crec que fos feliç.
I mirant la teva carrera una mica, després mirarem cap endavant, eh? Però tinc la sensació que la part política, no sé si l'has esquivat, però no hi ha estat gaire, no? Aleshores, entrevistar política, marcar l'actualitat, marcar l'agenda, has anat a un altre camí.
No, sí, no m'ha interessat mai això. Mira, una de les coses que estic més content d'aquests 7 anys d'Islàndia és de no haver-nos deixat arrossegar pel tsunami de l'actualitat. O sigui, jo crec que m'agrada aquesta feina per fer coses com la que estàs fent avui tu, no? Diguem, d'estar a prop, conèixer altra gent, estar a prop d'altra gent, xerrar, escoltar, i no, l'actualitat segurament no és el que més m'ha interessat mai. Ara, sobretot a Islàndia aquests anys, jo crec que s'ha notat molt, però mai amb el que he fet. I crec que està bé. I crec que hem d'entendre que som complementaris uns amb els altres, saps? Que l'únic periodisme bo no és el que fa actualitat i el que marca l'agenda. Hi ha de tot, saps? I per exemple, de la mateixa manera que et dic que estic content de no haver-me deixat arrossegar per aquest tsunami a l'actualitat, també estic content que l'equip no ens haguem deixat arrossegar per la polèmica de Twitter del dia o per l'últim vídeo viral de TikTok, saps? Això ja hi ha gent que ho fa molt bé. Llavors, jo crec que està bé una cosa que es diu diversitat radiofònica, diversitat mediàtica, hi hagin coses diferents.
Creus que s'està perdent això a les graelles de RAC1 o de Catalunya Ràdio? Cada cop anem cap a programes més
sí,
llargs.
Sí,
no?
això jo crec...
Amb superpresentadors que t'aguanten moltes hores.
Sí, els quantes programes... hores fas tu?
Jo 7.
Clar, és que... Però tu fas dos dies
a la setmana, és molt diferent.
I això et dona un temps per avui poder estar xerrant i ho podem
sí,
dir.
Sí, però, per exemple, l'Ostrella fa 7 de dilluns a divendres.
Clar, sí, sí, això és molt complicat. Aquests programes tan llargs...
O ara la tarda dura 5 hores a RAC1.
Sí. Aquests programes tan llargs, jo crec que... A mi m'agraden més els programes més curts. Crec que això ajuda a que hi hagi més diversitat radiofònica, però aquí doncs, hi ha uns senyors que són els que fan les graelles, els que fan els números, els que fan els excels, i això afavoreix l'EGM, com més llarg sigui el programa, i segurament a nivell de costos doncs, també és millor concentrar tot això. Però sí, jo crec que està bé no deixar la diversitat pels podcasts només, no? Sinó que a l'antena hi ha exemples boníssims de programes curts amb antena a moltes emissores, però està bé això, preservar-ho. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a la Muntanya Pelada amb l'Albert Om, amb unes vistes espectaculars de Barcelona. Una Barcelona una mica contaminada, tot sigui dit, cap al costat mar, déu-n'hi-do, com està la és
cosa.
És fort, eh? Vull dir, és que des d'aquí dalt ho veus tant. A mi m'agrada mirar des d'aquí, perquè, fixa't, sembla que no passi res ara amb aquesta bèstia de ciutat, no? O sigui, sembla que tot estigui en calma, que tot estigui al seu lloc, i ara mateix, hòstia, aquí dins, clar, es deu estar morint algú. Deu estar naixent algú, també. Algú al registre civil, mira cap allà...
Mira, allà tenim el Vall d'Hebron.
Sí, clar, imagina't. No? Vull dir que... I, en canvi, quan la veus des d'aquesta distància, tot sembla tan ordenat i tan bonic, no? Que dius, hòstia, aquí no pot passar res de dolent, no?
Tu has néixer a Taradell, portes tota una vida vivint a Barcelona. Et veus morint a Barcelona, també?
Difícilment.
Marxaràs?
És una idea que... Jo crec que els que hem... No sé, tinc la sensació que els que hem nascut fora de Barcelona sempre flirteges amb la idea de marxar d'aquesta ciutat. Passa que aquí hi ha la feina, ara, últimament, perquè això, les empreses del teletreball no se'l creuen gens, saps? Es pensen que des de casa els estafaràs, que ja m'explicaràs. Però sí, jo penso que algun dia, més d'hora que tard, m'agradaria marxar de Barcelona, no? Perquè és una ciutat que m'agrada, però és una ciutat que no me la sento 100% meva, saps? I mira que hi he viscut la meitat de la meva vida. On aniria? Segurament a prop del mar, perquè aquí hi ha mar, però no el tinc a prop, saps? I I crec que el mar, que és una cosa que tampoc no és on té nascut, no? Però sí que penso que llevar-te i veure el mar i tot això ha d'estar bé. Mm.
Què t'agradaria que et passés a partir d'ara?
Aquesta pregunta
no és meva.
És molt cabrona, perquè m'agrada molt fer-la a mi i és molt difícil. Mira, no, mare, vull dir... hòstia, és que veus, ara entenc per què la faig, aquesta pregunta. Què m'agradaria que em passés? Mira, m'agradaria continuar treballant uns anys més al meu ritme, amb coses que em fessin feliç. Ara estrenem un programa a TV3 que es diu Una altra història, que m'ha fet feliç gravar-lo i que m'agradaria poder-ne fer més, per tant, professionalment això. I personalment, doncs, estic molt bé amb la meva parella, m'agradaria continuar així i que tinguéssim salut, tots plegats, tota la família, uns quants anys més. Mm.
Què ha de tenir una persona perquè t'atraigui a tu?
Sobretot no fer comèdia. No m'agrada gens la gent que fa comèdia, la gent que et diu una cosa per davant i després per darrere en fa una altra. No, això no m'agrada. M'agrada, no sé, jo tinc la... em passa una cosa que és física o química, no sé què collons és, però que jo hi ha gent que la veig i sento una atracció que he d'anar cap a aquella persona. I hi ha gent que la veig i me n'he d'apartar. I això, vull dir, no està escrit unes qualitats així, sinó que, veus, sobretot això em ve molt de la meva mare, no fer comèdia. Mm. Sí, sí.
Clar, jo m'he criat escoltant i veient Albert Om, perquè som de generacions diferents.
Espero que hagis fet altres coses, Roger, no, a la vida.
Sí, però de la vessant periodística et puc dir que ets referència, absoluta, perquè a més fa molts anys que et segueixo. I, o sigui, de les qualitats que l'Albert té segurament és la manera com entrevista, no? D'on has après a entrevistar?
Escoltant. Jo crec que la condició número 1, si n'hi ha dues, és escoltar i mirar. Perquè si jo veig que estic explicant coses i que tu estàs mirant a la Sagrada Família, o veig que estic explicant coses i t'estàs mirant un paper que no portes ara cap paper a la mà, jo deixaré d'explicar-te coses. Llavors, per mi, és escoltar i mirar. Vull dir, tota la vida... neix d'una curiositat, i la curiositat fa que... Jo crec que a la meva generació, per exemple, hi havia un salt molt important entre el món dels grans i el dels petits. I el món dels grans manava sobre el dels petits. Que jo crec que ara, no tinc fills, i no puc dir-ho, això em pots parlar tu, tinc la sensació que és al revés, que el món dels petits mana sobre els grans, no? Però abans era, calla, que parlen els grans. I llavors tu callaves i escoltaves, i els grans parlaven d'unes coses que a tu et costava entendre i havies de fixar molt l'orella, estar molt atent, diguem, no? Jo crec que això hi ajuda. Sobretot és escoltar i mirar, i que t'interessi els altres i que t'expliquin històries, que no hi ha res més xulo que t'expliquin històries.
I després fas una cosa molt puta, perdó, que és callar. I que esperes que el convidat, quan fas una pregunta una mica incòmoda, crees aquella situació, però tu et quedes en silenci. I aquell silenci, que segurament es fa incòmode, obliga el convidat a afegir una frase més, que potser no vol dir.
Hi ha mil maneres d'entrevistar. Cadascú té la seva manera per intentar treure el màxim de l'altre. Jo crec, perquè a mi em va millor, que si a mi em fan un interrogatori policial, jo em tanco en banda. I si a mi m'escolten, doncs explico més. I aplico el mateix a les entrevistes professionals que intento aplicar. O sigui, jo crec que la gent que em coneix no li sembla que sóc una persona entrevistant per la ràdio o per la tele i una altra quan anem a fer una cervesa.
Dius, no has tingut fills.
T'hi has trobat? No m'ho preguntis, eh? Per què? Perquè... Què et pregunto jo? Per què has tingut fills?
O és una pregunta que només fem a les dones, no? Potser a vegades, moltes vegades.
Sí, a mi me l'han fet, eh? A mi me l'han fet unes quantes vegades i penso que per què m'han de preguntar a mi per què no he tingut fills i no li pregunto a un altre per què ha tingut fills, com si només hi hagués un camí a la vida.
T'has sentit assenyalat?
No. No, assenyalat no. Vull dir, però a vegades penso, hosti, fixa't que... Hosti, hi ha 50.000 tipus de família. Cada vegada veiem més diversitat en tot. I això encara és una d'aquelles coses que sembla que només hi hagi una manera d'organitzar-te, no? I n'hi ha moltes, i una és aquesta, i la prova és que cada vegada hi ha més gent que no té fills.
Si mirem la teva maroteca, hi ha unes entrevistes que passaran a la posteritat.
Això que m'estàs dient, sembla que estigui parlant algú que està a punt de morir-se. I no és el cas?
No, perquè jo probablement no moriré mai. No està demostrat que em moriré.
Fins ara s'ha mort tothom.
Bueno, però això no és una prova. O sigui, genèticament no hi ha un gen.
Què vas pensar el dia que Eduard Ponset es va morir?
Hosti. Bueno, no vaig tenir gaire temps de pensar perquè el telèfon no deixava de sonar. Però sí, sí, clar, és que l'Eduard Ponset va ser... L'Eduard Ponset és la primera entrevista que vam gravar pel convidat. No és la primera que es va emetre, va ser Teresa Gimpera, crec que el Ponset va ser el segon, però és la primera que vam gravar, va ser el, com el pilot que vam fer, el pilot ja número 1 directe, no? I va ser collonut perquè arribem allà, comencem a gravar, no sé què, toquem a la porta de casa seva, Fonteta, ens obre, allò, clar, primera gravació, eh? A veure com ho fem, el timbre, sí, sí, gravem el timbre també, no sé què, ens obre la dona, bueno, la dona de fer feines, i dic al senyor Ponset, i diu, no, no està, i dic, hòstia, comencem bé el programa, hem quedat amb ell, llavors va arribar al cap d'una hora. En fi, clar, quan ho va dir va ser molt... molt potent, això, no? Diguem, sí, sí. Jo no moriré mai. Però és una cosa que jo crec que demostra també que el format en què fas les coses té molta importància. Perquè jo potser l'havia entrevistat moltes vegades a Plató o en un estudi de ràdio. Potser m'havia dit coses igual o pitjor i no va quedar. I, en canvi, en aquell format, dit a casa seva, rodat de manera preciosa, amb un primer plano seu, aquella frase, allò queda per la història, diguem, no? I, en canvi, pot ser que en un estudi de ràdio o en un plató, allò se'n vagi.
Encara puc espatllar, jo encara puc espatllar la meva biografia, eh?
Sí?
O la puc millorar.
I vostè va confessar-se?
Molt poc.
Jordi Pujol, 2 anys abans de la confessió, ja et va dir que alguna cosa podia anar malament. Tu en aquell moment vas caure? Amb que allò podia desencadenar més endavant...
Clar, és que... Et diuen, jo encara puc espatllar la meva biografia, un senyor que llavors, jo crec que això era l'any 2012, devia tenir 82, 83 anys, i dius, a veure, com pot espatllar amb 82 anys sense cap càrrec la seva biografia? Ara farà una mala conferència? O què farà exactament? No? Llavors, clar, en aquell moment... era impossible predir el que vindria, no? Sí que és veritat que en el conjunt del cap de setmana, i això ho vam parlar amb la Carol Saliner, que era la guionista d'aquell programa, que el vam veure molt autoreflexiu, no? Vull dir, per exemple, ell deia també, jo 100% bé de mi no es podrà parlar, 100% jo no he sigut un bon cristià, potser, però ens va semblar més una persona que sap que passarà els llibres d'història i que està en el moment de bueno, doncs de fer repàs a la seva vida, no? Però sí, sí, clar, va ser un impacte. No hi he tornat a parlar més.
No?
No l'he vist més. I mira, m'agradaria, alguna vegada veure'l i poder-hi xerrar, però no l'he tornat a veure des d'aquell dia, no.
Vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu?
A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante, por dentro. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios.
No. Això era el club.
Això era el club.
Que era un programàs. El club sí, era un programàs.
20 de gener de 2006. Mm.
Te'n recordes de la data, eh?
Sí, sí, tant.
I la denúncia va ser de Santiago Abascal.
Bueno, això és molt fort. Però és que això ho he vist amb els anys, perquè el Pepe ho va passar molt malament amb això, molt malament. I això em sap molt greu que els últims anys de la seva vida, diguem, estiguessin marcats també per aquesta merda de denúncia. Però sí, ens va denunciar una associació que es deia Adelante España, i en aquell moment hi coneixia, em sembla que hi havia el Vidal Quadras, l'Amando de Miguel, vull dir, eren els noms que em sonaven. Però el president, doncs no sé, no em va cridar l'atenció aquell nom, no? I llavors, repassant papers ara fa uns anys, dic, hòstia, president Santiago Abascal. Sí, sí, era el que presidia en aquell moment l'associació que ens va denunciar per ultraje a Espanya i odio, no sé. En fi.
I dius que el PP s'ho va passar malament per aquesta denúncia?
Sí, 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 perquè això va crear molta tensió, perquè li van anul·lar l'obra a Madrid, perquè aquí a Barcelona en determinats llocs doncs es trobava... Jo vaig rebre amenaces de mort pel carrer i cartes a TV3 que m'amenaçaven de mort a mi. Imagina't amb ell, que jo, no era jo qui ho havia dit, sinó que era el periodista que l'havia portat, diguem, no? Jo era el cooperador, bueno, no sé quin era el terme, però volien dir que ja estava pactat això, que jo li faria la pregunta perquè ell contestés això, no? I sí, sí, ell ho ha explicat, diguem, ell tenia 2 pisos, un al carrer Aribau, tocant a la Diagonal, i un altre a la Barceloneta, que és d'on ell era el seu barri, i va haver de deixar el d'Aribau i se'n va tornar a la Barceloneta.
Vaig en pes, a motor vegetal, mineral, no és igual, té volant, ves vent, te puja, te baixa, te gira de panxa corrent, alterna i corrent, normal i corrent.
Quan et veurem a TV3, Albert?
Doncs mira, si no hi ha res de nou, el dijous 26 d'octubre, després del Polònia, un programa que es diu Una altra història i que el que intenta és, a través dels objectes que la gent guarda a casa, explicar els últims 100 anys de Catalunya. Buscar 100 objectes, hem anat per tot Catalunya, que expliquin els 100 últims anys del país.
I m'han dit que tu també ets de guardar molta cosa a casa.
Sí, sí. A mi em van advertir a casa, em va dir l'Eva que si d'aquest programa volia dir que havia d'acumular més objectes, que no el fes. I... No, sí, sí, mira, te n'he portat un.
Ah?
Una de les últimes adquisicions.
Home, quina il·lusió.
Que, mira, a si tu vols mirar... Això és un,
wow,
un llibre que van editar el 1976. Això és un llibre de la primera diada, un llibre fotogràfic de la primera diada que es pot celebrar després de la mort de Franco. Fixa't que a portada han reproduït dos cartells.
Sí, sí,
primer
sí.
N'hi ha un que diu Diada Nacional de Catalunya, al parc de la Ciutadella. Però el governador civil no va autoritzar ni que es fes a Barcelona, per això es va fer a Sant Boi, ni que es digués Nacional. Hi ha el cartell segon, que està a la dreta, on està tatxat Nacional.
11 de setembre, Diada de Catalunya, catalans, Sant Boi. Tots a Sant Boi a les 5 de la tarda, brutal.
I a dins hi ha tots els textos, diguem, els discursos que es van llegir allà, i unes fotos precioses.
Com l'has aconseguit?
Doncs mira, aquest va ser la Fira del Llibre Vell de Passeig de Gràcia i...
El vas veure, el vas comprar?
El vaig veure, el vaig comprar, sí.
Sensacional.
Sí. I llavors, clar, una mica és la història d'aquest programa, eh? Diguem, hem fet 8 programes a 8 ciutats diferents, vam fer una crida als espectadors de TV3, que això m'encanta, d'aquesta cosa mobilitzadora que té la tele, no? Que dius, hòstia, busquem això, hem de reconstruir, hem d'explicar la història de Catalunya a través d'objectes. Ei, que surtin els objectes que teniu guardats a casa i ens els porteu. I hi ha autèntiques meravelles.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria, s'ha acabat mirar
amb moltes ganes de veure't a la tele. Alberto, moltes, moltes gràcies. Tant de bo també et retrobem aviat a la ràdio.
Doncs gràcies a tu i ja ho saps, la muntanya pelada. No, no ho diguis gaire.
No ho direm gaire, que
no diguis gaire.
Que no ens ho espatllin, que és el teu raconet aquí l'espatx.
Però és preciós. Gràcies, Roger.
Salut.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.